Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia, us informa Eva Compte Martí. L'Iran assegura que el memoràndum per la pau signat amb els Estats Units no s'hauria de desviar del seu rumb. Això, malgrat el nou intercanvi d'atacs que hi ha hagut les últimes hores entre tots dos països i les proclames amenaçadores que arriben d'una i altra banda. De matinada, els Estats Units han atacat diversos objectius a l'Iran, com instal·lacions de vigilància, comunicacions i defensa aèria, també magatzems de drons i míssils. En un missatge a la xarxa Truth Social, Donald Trump, ha reconegut els atacs i adverteix que Washington podria ampliar l'operació militar fins al punt, diu, que la República Islàmica de l'Iran deixarà d'existir. Per la seva banda, la Guàrdia Revolucionària Iraniana ha anunciat una operació conjunta de les seves forces navals i aeroespacials contra instal·lacions militars nord-americanes a Kuwait i Bahrain. Asseguren que han destruït 8 infraestructures importants de l'exèrcit dels Estats Units i adverteixen que qualsevol nova agressió rebrà, diuen, una resposta implacable. L'exèrcit de Bahrain assegura que, tot i haver frustrat diversos d'aquests atacs, l'Iran ha llançat míssils i drons. Els atacs han afectat un edifici residencial, però no hi ha hagut víctimes mortals. Més notícies que repassem amb la Maite Curto. Veneçuela continua recuperant cadàvers de sota la runa dels edificis ensorrats pel doble terratrèmol de dimecres. L'últim balanç oficial parla de 1.430 morts i 50.000 desapareguts.
Les rèpliques del sisme dificulten les tasques de rescat i els supervivents es recuperen en comptagotes. Aquest matí, el Ministeri d'Afers Exteriors ha actualitzat la xifra de víctimes espanyoles. Ja en són 9 i hi ha 131 desapareguts. Avui ha arribat a l'aeroport de Torrejón de Ardoz un avió amb gairebé un centenar de repatriats, la majoria espanyols.
A França, a causa de la calor, s'han registrat aquesta setmana 1.000 morts més del que és habitual.
Pels efectes de les altes temperatures al Regne Unit, l'onada de calor ha causat 6 víctimes mortals, la majoria persones que s'han ofegat mentre es banyaven en espais d'aigua oberts per refrescar-se. Entre aquestes, un jove de 22 anys que s'ha ofegat en un riu i un adolescent de 15 en un llac. Els termòmetres han tocat sostre a diversos països europeus, on s'han assolit rècords històrics. A Alemanya, aquesta nit, la temperatura ha arribat als 29,4 graus, la nit més tòrrida des que es tenen registres.
I un accident de trànsit aquesta matinada a Benicàssim, a la Plana Alta, ha deixat 4 persones mortes i 6 de ferides.
L'accident ha passat a la carretera nacional 340, quan passaven 20 minuts de les 2 de la matinada i encara se'n desconeixen les causes. Els ferits, amb politraumatismes i contusions de diversa consideració, els han traslladat a l'hospital.
I bandera vermella a la platja de l'Almadrava de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant al Baix Camp, després que aquest matí hi hagi aparegut una balena morta. Platja de l'Almadrava, Manel Aborda.
La presència d'una balena en descomposició de més de 10 metres ha comportat la prohibició del bany a la platja de l'Almadrava, al terme municipal de l'Hospitalet de l'Infant Vandellòs, al Baix Camp, molt a prop de la central nuclear de Vandellòs. Una parella de la Guàrdia Civil ha passat a primera hora del matí per tota la platja alertant els primers banyistes que no era recomanable el contacte amb l'aigua a l'espera de la bandera vermella de prohibició que coincideix amb la presència del cetaci mort ja molt a prop de la sorra. La platja de l'Almadrava de l'Hospitalet de l'Infant és una platja semiurbana a tocar de l'Ametlla de Mar, que té uns 800 metres de longitud. Manel Laborda, Catalunya Ràdio, l'Hospitalet de l'Infant.
I esports, Joan Fitó.
Avui a les 9 comencen els 16ens de final del Mundial amb el partit Sud-Àfrica-Canadà. Aquesta matinada, Jordània 1, Argentina 3. Leo Messi, que ha estat suplent, ha tornat a marcar. L'argentí suma 6 gols en aquest Mundial en només 3 partits i s'ha convertit en el primer futbolista de la història que marca en 7 partits consecutius en Copes del Món. A més, Messi suma 19 gols en Mundials, màxim golejador de tots els temps. Jugats aquesta matinada, Croàcia 2, Ghana 1, Panamà 0, Anglaterra 2, Colòmbia 0, Portugal 0, República Democràtica del Congo 3, Uzbekistan 1 i Algèria 3, Àustria 3. D'aquests 16ens de final destaquen l'Espanya-Àustria, el Brasil-Japó i els Països Baixos-Marroc. En bàsquet, ara un quart d'una Catalunya-Gran Bretanya, el nou Congost, partit amistós. La selecció catalana torna a jugar després de l'últim partit, fa 3 anys, contra l'Argentina. En motos, a les 2, cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP, Marc Márquez surt des de la 7ª posició. Jorge Martín ho farà jugarà des de la pole i el líder del Mundial, Marco Bezzecchi, des de la tercera. Márquez és a 42 punts de Bezzecchi al Mundial. En Moto3, victòria del líder del Mundial, Máximo Quiles, i en Fórmula 1, a les 3, arrencarà el Gran Premi d'Àustria. George Russell, amb el Mercedes, sortirà des de la pole, seguit dels dos Ferraris, Leclerc segon i Hamilton tercer. Kimi Antonelli, líder d'aquest Mundial, surt quart.
Fins aquí les notícies.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
12 i 5. Setena hora de suplement. És l'hora en què comencem a pensar en el nostre cap de setmana. Arriben les Amigues de les Arts amb tot de recomanacions gastronòmiques i culturals que ens serveixen ben amanides la Rosa Redon i la Marta Ferrer. Bon dia i bona hora a totes dues.
Molt bon dia.
Arrenquem amb la cinquena temporada. L'última o no?
Sí, l'última.
I l'última de The Bear.
You good? Just take a breath. Listen to the pan.
Una sèrie que fa venir gana, cinquena i última temporada de The Bear, la sèrie sobre l'equip rere un restaurant d'alta gastronomia a Chicago. Ha estat de les més celebrades aquests últims anys. Es pot veure sencera ja a Disney+. Plus. Què tal, Marta, aquesta última temporada?
Doncs mira, em feia una mica de por, perquè és molt difícil, ja ho sabem, acabar la sèrie, sobretot quan porten cinc temporades. A The Bear li havia passat que la tercera i la quarta no ens havien agradat gaire.
Jo no hi vaig ni arribar.
Clar, és veritat que entenc que hagi estat difícil d'empassar aquestes dues temporades, perquè una era molt lenta, es notava molt que una era una primera part de l'altra, no ho van acabar de resoldre bé, al meu parer. Però la cinquena ho ha compensat absolutament tot i jo crec que ara ja podem dir amb totes les lletres que The Bear és una de les millors sèries de l'última dècada. Perquè no era fàcil posar punt final a una sèrie com aquesta, que el que s'ha dit molt d'aquesta sèrie és com d'estressant és, com de nerviosa et posa tot el que passa sobretot dintre de la cuina, no? Que retratava molt bé aquestes peripècies i aquests moments de caos absolut en la cuina d'un restaurant d'aquest estil. Però rere tot això, que potser el més cridaner segurament de The Bear, hi havia tota aquesta història de tots aquests personatges que treballaven en aquesta cuina, no? I de tot el viatge emocional i de desenvolupament, sobretot, que fan aquests personatges, sobretot els tres protagonistes, i sobretot el de Jeremy Allen White, que ara tots ens sona, més enllà de ser el protagonista de The Bear, per ser l'ex de Rosalia.
El guapo de Rosalia.
El guapo de Rosalia, tot i que n'ha tingut uns quants també, i de guapes també.
El del calçotets Calvin Klein.
Sí. No, ningú recorda que va fer de Bruce Springsteen.
És veritat.
És curiós,
és veritat.
Pel que sigui.
Els calçotets sí que els recordem.
Clar, és que són memorables. Aleshores, què fa aquesta cinquena temporada que per mi ha estat molt intel·ligent i també molt agosarada? Que és fer com The Pit. Que és, en comptes de fer diversos dies o un temps concret al llarg de la temporada, és només un torn. El torn de sopar del dia en què diguéssim que tot els hi va malament. Perquè hi ha unes inundacions, perquè hi ha una tempesta molt forta a Chicago. És el dia que sospiten que vindrà la persona de la guia Michelin i els hi poden donar la seva primera estrella. És el dia que no tenen menjar perquè van molt malament de pasta, perquè, com ara ens explicarà la Rosa, aquests restaurants costa molt que facin diners. Per tant, no tenen producte per fer tres torns, perquè són tres torns de servei que acaben de fer. I en què els hi han dit, perquè això ja era el final de la quarta temporada i no és spoiler, diguéssim, que el Carmi, el protagonista, deixa el restaurant. Per tant, la sensació és de més caos que mai en un restaurant que sempre, i en una sèrie que sempre ha destacat pel caos. Clar, això és molt agosarat perquè és molt diferent al que havia fet la sèrie fins ara i te la jugues a dedicar doncs, tots aquests capítols únicament a un horari molt concret, a un dia molt concret. Però funciona de meravella, perquè el que sempre havia fet millor The Bear era barrejar aquest estrès, aquests nervis, aquesta sensació d'angoixa constant que tu com a espectador se't queda amb el desenvolupament de tots aquests personatges que realment, si els veus a l'últim capítol i els compares amb el primer capítol de la sèrie, no tenen res a veure. I és un desenvolupament que està fet magistralment, de manera molt delicada. És un final, sobretot, molt elegant, en què moltes coses no queden explícites però s'entenen, i que jo dic que és un molt bon final perquè és coherent amb la sèrie. Que a vegades passen a les sèries que tenen aquesta sensació de dir no, és que al final ha de passar alguna cosa molt grossa, algun plot twist molt bèstia, alguna sorpresa que la gent no s'esperi, com va passar, per exemple, amb el de Como conocía a vuestra madre, si el recordeu, que és absolutament desastrós.
Sí, una de les meves grans enrabiades, perquè, a més, vivia un final alternatiu preciós, que es pot veure a YouTube.
Era que era un somni o una història o...
No, bàsicament era que la mare moria.
Era una desgràcia, com per
fi
la troba.
Que fins aquí estava... era una mica coherent i es podia entendre, i el problema és que després el Ted se n'anava amb la Robin, com volem dir, és que jo sempre he estat enamorat de la Robin.
No tenia cap sentit.
Desastre absolut, traïció absoluta de tots els personatges, cosa que no ha fet de Bear.
Jo estic d'acord, Marta, en que és important saber acabar les sèries. És una, és molt difícil, els finals em sembla una cosa superdelicada, però també et dic que demanar-me que me'n passi dues temporades que no són especialment bones per un
jo
bon
no
final...
Jo no m'hi vaig enganxar. O sigui, tenia tanta bona crítica que vaig dir, bé, doncs dos anys més tard que sortís vaig començar a veure-la i ni tan sols recordo si vaig acabar la primera temporada.
Jo sí, jo em vaig veure dues senceres.
Home, és el teu gremi, també, no?
Sí,
d'alguna manera.
També fa que potser m'interessi menys, alerta.
Perquè no li veus sé. Més les costures, potser, sí, que sí. La resta ens ho empassem com dient, ah, sí,
no
això deu
sé.
Ser així,
jo
ja
les,
està.
Les dues primeres temporades em van entrar bé, la tercera em va cansar moltíssim, i arriba un punt que em costa molt ser generosa, tenim tantes coses per veure, que aquella paciència que potser abans tenia, no? O quan et diuen, aquesta sèrie és molt bona, però la primera temporada es fluixa, aguanta fins la segona, i penses, home, jo ara he veure tota una primera temporada. Llavors, tu creus que podríem veure directament la cinquena?
Jo et diria que no, perquè hi ha moltes coses que passen a la tercera i a la quarta que són importants per entendre com acaben els personatges. Clar, és una sèrie que sempre ha parlat molt en el fons de salut mental, sí, i de relacions i de família, i d'aquest vincle que es formen entre famílies a vegades profundament disfuncionals, tant la família de sang com la família laboral, en aquest cas, no, la gastronòmica, la que formen en aquest restaurant. I clar, la gràcia de veure-ho és realment veure tot el procés i tot el progrés que van fent capítol a capítol.
Aquesta temporada que ens explica la Marta, aquesta cinquena i última temporada de Bear, se centra molt en la viabilitat econòmica del restaurant, no només si fan diners o no, sinó també si poden sobreviure. Hem parlat molt, Rosa, de si de Bear és realista o no ho és. Tens la sensació que sí, que és fidel a la realitat?
En aquest sentit, en el sentit econòmic, absolutament. Crec que sí que s'ajusta a la realitat. No sé si molta gent és conscient que els restaurants més elevats, aquests que tenen estrelles, aquests que tenen també menús degustació llargs i cars, solen ser dels restaurants que tenen menys marge de benefici, tenen uns costos mastodòntics, només cal veure quanta gent treballa per quants comensals, quin és el preu, no, dels ingredients que donen, i això fa que moltes vegades les persones que tenen aquest restaurants tinguin molt poc marge. Hi ha altres perfils de restaurants que deixen molt més benefici que aquest perfil. Hi ha casos que hem vist molt curiosos. Va haver-hi el cas del Dani García, en vam parlar aquí, és aquest cuiner andalús que té aquests restaurants, per exemple, Lenya, que va obrir aquí a Barcelona. Aquest senyor, quan va aconseguir tenir la tercera estrella Michelin, les va tornar totes tres. Va dir, ja ho he fet, i en una entrevista em va dir que ell s'havia cansat de ser pobre i no tenir diners, d'anar cada mes patint a veure si estava allà els números vermells. Què va fer? Es va dedicar a crear una sèrie de franquícies, es va associar amb altres inversors. Tu després pots opinar si això està bé o està malament, però aquest senyor va decidir que no volia ser més pobre. I va fer una cosa que va ser superpolèmica, que es va posar d'acord amb McDonald's, va dissenyar una hamburguesa per ells, i era l'hamburguesa de Dani García, no? Bueno, hi ha moltes maneres de fer viable el negoci. Moltes vegades aquests negocis són viables per altres motius que no són estrictament el mascaró de proa, que els dona prestigi, que són bons, però hi ha, busquen alternatives per fer caixa.
El millor és per fer una marca... construir una cara mediàtica i acabar fent entrepans que et donen molta més rendibilitat. També passa, no? De Bear comença...
De Bear passa exactament això. O sigui, De Bear comença sent un restaurant familiar on fan entrepans, bàsicament, d'aquests guarros americans. Llavors, quan mor el propietari, que és el germà del protagonista, el protagonista, que sí que té tota una trajectòria en cuines d'altíssim nivell, arriba, es queda al restaurant i el vol convertir, doncs, en un restaurant d'alta gastronomia, però mantenen sempre com una finestreta, literalment, en el restaurant, en el costat, on continuen fent aquests entrepans, i, de fet, a la mateixa sèrie exploren el fet que l'única cosa que realment els hi dona diners és aquesta finestreta d'entrepans, perquè amb la resta no guanyen prou.
Sí, de fet, tenim infinitat de casos. Per exemple, un cuiner extraordinari a valencià, Ricard Camarena, us el recomano molt. Si mai aneu a València i podeu anar al seu restaurant estrellat, val moltíssim la pena, és una experiència preciosa. Però, si no, ell té una sèrie de restaurants molt més assequibles, com el que té dintre el Mercat Central de València, que és un dels preferits de moltíssima gent. Ell ha creat tot aquest univers d'altres restaurants. Aquí més a prop, Jordi Vilà té l'Alquímia, fantàstic, meravellós, degustació, però en el mateix lloc on hi ha l'Alquímia té el restaurant que es diu Al Costat. El seu nom ho diu tot, és Al Costat de l'Alquímia, però es menja de cine.
Sí, però és que el menjar s'assembla molt, eh?
Bueno, s'assembla relativament, no tant.
Et posen més coberts en un que l'altre.
Bueno, jo discrepo i crec que també depèn. El Jordi ha anat evolucionant el seu menú degustació. Hi ha molts casos, i n'hi ha d'altres, per exemple, que el que fan és fer casaments i fer esdeveniments. O sigui, hi ha un altre restaurant que també recomano molt, La Boscana, el restaurant de dues estrelles Michelin de Bellvís, que és el gran defensor de la fruita de Lleida, i ell sempre ho ha defensat. Per poder fer aquest restaurant tan elevat, necessita fer molts casaments, que també són fantàstics, però és el que li dona el marge per poder tenir l'altre restaurant. També el que ens passa és que nosaltres veiem aquests tiquets, no?, que dius, ostres, 150 euros per persona, no?, per barba, i dius, són molts diners, esclar, però si tu mires el cost del que has menjat i la mà d'obra que hi ha hagut, el marge és irrisori. Per tant, això em sembla realista, Marta.
Vinga, va, més propostes de cara a aquests dies, més estrenes. Continuem a les pantalles, anem al cine amb una estrena destacada a la gran pantalla.
Have you ever actually, like, flirted with Nikki?
I'm gonna go get some shots.
I'll come with you if she means...
Això és Obsession, un èxit rotund i sorprenent, la pel·lícula de terror que està trencant les taquilles arreu del món. Es va estrenar al Festival de Sitges l'any passat, on va rebre dos premis importants, i ara ja és la vuitena pel·lícula que més diners ha fet a tot el món, Marta.
Sí, realment, parlem sovint de les pel·lícules de terror perquè són les que més calés fan a les taquilles.
De veritat?
És al·lucinant, sí.
Que les de dibuixos?
Mira, ara no et sabria dir si... Però que les d'animació segurament i les de terror són les que més gent arrosseguen, és increïble lo del cinema de terror. No sé què ens passa, en general, als humans en passar terror a la gran pantalla.
A Roger Escapa no li passa, eh?
No.
A veure, he de dir que Obsession no és una pel·lícula molt terrorífica. És a dir, no és de les que vas a passar-ho el pitjor possible. Sí que hi ha algun ensurt d'aquests que fas una mica de bot a la cadira, però no és d'aquestes de terror psicològic, dur, que surts i tens malsons després, sinó que hi ha dos o tres escenes contades i, de fet, hi ha molta més comèdia, m'atreviria a dir, en molts sentits, que terror i, de moments, de passar-ho malament. És la història d'un noi jove que té una mica d'angoixa social, romàntica, que fa molts anys que està enamorat d'una noia, que és una de les seves millors amigues, però no s'atreveix a dir-li. Aleshores, compra una espècie d'artilugi que li promet que pot demanar un desig. I el desig que demana és: jo vull que aquesta noia m'estimi més que ningú en el món. I ja sabem, nens i nenes, que a vegades els desitjos no surten com ens ho esperem. I en aquest cas passa exactament això, que el noi es troba amb la versió més perversa possible del seu desig i amb aquesta noia que s'obsessiona, com pròpiament diu el títol, amb aquest noi d'una manera molt macabra.
De moment, Marta, això sembla una trama de Departament Amades, que, per cert, si algú no l'ha vist, la recomano molt al 3CAT.
Jo també la vaig veure i em va encantar.
És bastant més fosca, eh? T'he de dir que Departament Amades...
Departament Amades és una comèdia, eh?
Sí, és una
i és
comèdia
fantàstica.
Aquesta també és una comèdia, té moments que fan molt riure, realment, però sí que és veritat que té aquest punt de mal rotllo. Rere aquesta trama de l'Apartament Amades, com bé dieu, hi ha una reflexió molt interessant sobre el cos de la dona. Ja sé que no ho sembla, però és una reflexió molt interessant sobre el que suposen tota la comunitat incel, que cada vegada en parlem més, de com abordem aquests temes, de com abordem el consentiment, sobretot quan es refereix al sexe, quan es refereix a les relacions, quan es refereix als cossos de les dones. I jo us diria, si hi heu d'anar només per un motiu, a part de que la pel·lícula està molt ben rodada i, francament, és molt bona pel·lícula, aneu-hi per la interpretació que fa Indy Navarrete, que és la protagonista, que està absolutament desfasada en molts moments, però que és una interpretació absolutament brillant per una noia que realment ha fet poca cosa i que, arran de l'èxit d'aquesta pel·lícula, espero que li surti molts més papers, perquè se'ls mereixerà tots.
Està dirigida per un youtuber. Fa una setmana ja vam parlar també d'una altra pel·lícula de terror, Backrooms, que també l'havia triomfat i l'havia fet un youtuber. No sé, és el gènere que funciona entre aquest col·lectiu?
És ben curiós, perquè hi ha molts youtubers que es fan cineastes i no surt bé la pel·lícula. En aquest cas la dirigeix Curry Barker. Vam parlar de Backrooms, que l'havia dirigit el Kane Parsons, que si recordeu també vam explicar que era molt jove. El Curry Barker també és molt jove. I és curiós perquè al Festival de Sitges de l'any passat també vam veure una altra pel·lícula dirigida per un altre youtuber i no va acabar de sortir bé. Vull dir que al final és una mica una loteria i ser youtuber tampoc et garanteix que siguis bon cineasta. Això és com tot, és a dir, si tens talent per la pantalla el tens i si no, no. És veritat que si ets un youtuber més o menys reconegut, doncs potser t'és més fàcil aconseguir el finançament per una pel·lícula que de normal no podries tenir o tens una certa imatge que fa que les productores estiguin més predisposats a treballar amb tu. En qualsevol cas, és un fet bastant curiós, però, de nou, no vol dir que sigui segell de qualitat o de no qualitat. És un meló per obrir, com amb qualsevol altre cineasta.
Aquest Obsession que ja teniu a les sales de cinema. Encara una altra proposta.
If you're not the beautiful one, the quick-witted one, or the one full of youthful energy, then who are you?
Miss Bennett.
I must be. Oh, yes, I am.
Miss Bennett is a radical thinker.
I told you no one would marry you if you wore spectacles.
Aquesta setmana la Marta Ferrer i la Rosa Rodón s'han enganxat a la sèrie La otra hermana Bennett, basada en l'univers d'Orgull i Prejudici de Jane Austen.
La trobareu a Movistar Plus. Era una sèrie que previsiblement ens agradaria, aquestes sèries que anomenem de tassetes.
De tassetes, correcte.
No és que m'hagi agradat, és que m'ha encantat i em penso que ho compartim amb la Marta.
Totalment. Soc fan absoluta de Mary Bennett, protagonista de La otra hermana Bennett.
En primer lloc, la pregunta obligada, Orgull i prejudici, la coneixem, la novel·la de Jane Austen, que hi ha diverses adaptacions. No sé si sou més favorables a la sèrie de la BBC o si sou més favorables a la pel·lícula.
Jo he de dir la pel·lícula, sempre amb Kieran Knightley, em sap molt de greu.
Jo haig de dir la minissèrie, sempre amb Colin Firth. Per tant, està ben repartida la cosa. Em sembla que fa un exercici molt divertida, aquesta sèrie de La otra hermana Bennett, que és que agafa una història que coneixem, amb uns personatges que coneixem, amb uns protagonistes molt marcats, i decideix que de cop la protagonista d'aquesta sèrie és un personatge no secundari, supersecundari, que és la germana una mica sapastra...
La neguet lleig, diguéssim.
Podem dir, sí, tranquil·lament sí. La neguet lleig, sí. Però sense cap tipus de previsió de que es converteixi en signe. Mm-hmm. Doncs això, la noia que potser no té cap talent, que la fan servir una mica de comparsa, surt breument a la novel·la, i de cop diem, què passa amb aquesta noia un cop hem casat a les quatre germanes i queda la cinquena per casar? Cadascú fa la seva vida. Llavors, primer, em sembla divertit veure els personatges principals, no? L'Elizabeth Bennett, el senyor Darcy, com són un cop ja s'han casat i no tenen cap tipus de focus ni de protagonisme, i sobretot qui és aquesta altra germana, la Mary, que la fa una actriu extraordinària, Lela Brucoleri, que té una capacitat increïble per representar aquest personatge introvertit que té dificultats per adaptar-se, que potser no es mouen els mateixos cànons ni els mateixos interessos que la societat en la que viu i les coses que li van passant. És una comèdia deliciosa, hi ha moments que he rigut molt.
Molt. A més, els anglesos tenen aquesta cosa, és una sèrie en col·laboració amb la BBC, i és una sèrie molt anglesa, i els anglesos això ho saben fer molt bé, les sèries d'època, les pel·lícules d'època, els Downton Abbey, és el seu rotllo. Aleshores, té una cosa que també té la mala llet de l'humor anglès, que es passen molt amb moltes escenes, perquè, clar, la Mary és aquest personatge en aquest lleig total, que, de fet, fins i tot es fan comentaris molt despectius del seu aspecte físic d'una manera molt cruel, però que funciona molt bé, perquè té com aquest sentit de l'humor anglès que encaixa perfecte i que després, tot i ser una sèrie d'època, no sé, Rosa, si tu hi estàs d'acord, és com molt moderna. És a dir, les relacions, la manera en què parlen els personatges, la manera en què s'acaben enamorant o desenamorant, jo crec que tenen molt de l'època d'ara i segurament t'hi pots veure reflectit amb molta més facilitat que aquelles sèries d'època més pomposes en què tothom parla de manera molt estranya, en què tot és com molt reposat i molt seriós i la processó va per dins.
Estic molt d'acord amb el que diu la Marta, però és una cosa més subtil, més vinculada en els rols que estableixen entre ells. O sigui, no ens hem d'imaginar uns Bridgerton en què et posen música moderna amb violins, ni que posen coses que no tenen cap sentit històricament. És més les relacions que estableixen entre ells i sobretot penso en els rols de gènere on han intentat fer un esforç, però no grinyola. Passa com sol passar, eh? Des del meu punt de vista, els actors britànics són una raça superior, són extraordinaris, són boníssims, I es veu, i a més és això, no cauen a la xabacaneria, no? Que a vegades passen coses una mica xarones, no passa, i està molt ben fet, el guió és molt bo, i és veritat que a vegades hi ha nivells de crueltat, però aquella crueltat de la qual ens permetem riure.
La otra hermana Bennett, a Movistar, i aprofitant també la dinàmica i la temàtica d'aquesta sèrie, Rosa, ens proposes pícnics, plans a l'exterior, esperem que la calor fluixi una mica, potser per poder-los celebrar.
A l'ombra.
A l'ombra. Mira, primer volia recomanar-vos llocs on fer el té i menjar scones, m'ho va demanar la Marta Ferrer, vaig estar fent investigació i ha passat que la majoria de llocs que jo coneixia han tancat. Deu ser que a Catalunya no ens agraden i no ens interessen aquestes típiques pastes de té que estan entre la galeta i una magdalena seca, diríem, que es parteixen per la meitat i s'hi posa melmelada i clotted cream, no?, que també estaria entre la nata i la mantega. Només he trobat un lloc que m'hagin recomanat amb seguretat, que es diu Odila Café, a Tarragona. La meva amiga Sílvia diu que hi va molt. N'hi havia una altra a Tarragona que també va tancar, per tant, deu ser que no ens interessa. Els pícnics...
com es diu això, Marta?
Scones.
Scones.
Scones, eh? No, és que no estic introduït en aquest univers.
Hi ha gent que pronuncia scone.
Tu sí, Rosa, tu
sí, ets... Sí, tant. Sí. De fet, amb les meves amigues, que anualment anem a Londres a veure musicals, és una cosa que saps que ens agrada practicar, evidentment, hi ha sempre la tria del lloc on anirem a fer el te i els scones i els sandvitxos. És possible que algú dels que ens estan escoltant aquest estiu tinguin pensat anar a Londres, on ara mateix tenen tanta o més calor que nosaltres.
Sí, sí.
Allà ja ho sabeu, eh? És un lloc amb molts parcs, amb molt de verd, i és habitual fer-hi pícnics i tenen una oferta increïble de cistelles de pícnic, el que diuen hampers. Si algú va a Londres, una opció... A veure, econòmica no, perquè a Londres econòmic no hi ha res.
No
hi ha res.
No, i els musicals tampoc ho són d'econòmics.
No, tampoc ho són. Anem estalviant. Però aquestes cistelles estarien sobre les 70 lliures o potser 140, i es reserven online i després es van a buscar. Només has d'estudiar quin parc aniràs i anar-la a buscar abans. Us dic quatre llocs i després us dic què farem si som a Catalunya. Si algú és a Londres i té ganes de fer el show de la cistella i el pícnic, imaginar-se doncs que està en l'època victoriana...
Fer els escons.
No, en aquest cas no estan escons, són més això, sandvitxos, amanides fredes... Mm. És un altre perfil. Doncs, per exemple, si voleu anar a Regent's Park, jo aniria a Panzers. Si voleu anar a Hampstead Heath, que és aquell parc immens, a The Bull and the Last, que és un pub fantàstic, que també s'hi pot anar a menjar. Si voleu anar a Brunswick Square Gardens, Russell Square, Regent's Park, hi ha un lloc que es diu Honey and Co, que també en fan de molt xules. I si teniu la butxaca molt profunda... Mm. Podeu anar al Rubens at the Palace, que és un lloc pijo, per dir-ho així, que fan una cistella extraordinària. Si som aquí... A...
El pícnic, per això, la gràcia és preparar-te a la casa i anar-te'n on vulguis, no?
Evidentment, i fer tàpers, i de fet jo tinc una cosa maquíssima que vaig agradar als meus pares, que és una mena d'artefacte on està perfectament apilat tot, vas obrint i allò és com un desmuntable i ja...
Com una carmanyola.
Sí, però és, bueno, és com un tàper, no? Com una carmanyola que a dintre està perfectament estudiat perquè tinguis de tot. Evidentment, és una cosa que et pots muntar a casa, però si volguessis intentar emular aquella cosa tan fina que veiem, no?, quan estan fent un pícnic a dalt d'una muntanya a l'altra hermana Bennett, jo el que faria aquí on som ara mateix a Catalunya Ràdio seria anar a la pastisseria Mauri, a Rambla Catalunya, que tenen uns sandvitxos extraordinaris, tenen les pastetes de te, que és una cosa que m'obsessiona. També en compro moltes a la Colmena, aquí a Barcelona, les pastetes... Fas cara de que, com no, si estigués
que,
parlant?
No, que està molt bé, però que són...
Estàs capficat en l'escou, encara.
És un gènere que no toco.
Ho veig. Bueno,
però que està bé, que així m'introdueixo.
Que hi hagi altres tipus de persones,
sí,
no?
Sí,
allà també tenen amanides fredes, tenen de tot. És un lloc on podries muntar una bona cistella. Si volguessis, per exemple, marcar-te un tanto amb la parella i muntar doncs, un pícnic romàntic, doncs m'imagino que aquest podria ser un bon lloc per fer-te la teva
pròpia
cistella.
Encara em queda la idea de la Casa Batlló. Aquella sí que me la vaig apuntar.
Aquella te la vas
aquella
apuntar.
Aquella em va agradar. Sí. Bueno. No és apta per nens, no, per això?
No, bueno, és una sala privada i podries portar un nen, perquè no?
Sí,
no sé si és l'idea que tens al cap.
No era la idea que tenia al cap ben bé.
També,
com
vas
dir, 180 al cobert com a experiència, bé, doncs no sé
si... No hi portis el nen,
si t'estalvies el nen, doncs millor. No, els escons i les galetes del temps sortiran més baratetes. Jo és que estic en el moment aquell de les galetes de dinosaure.
Oh, boníssimes.
Amb el tema el faig amb, i el cafè me'l faig amb les galetes de dinosaure, que són les que ara tenen tirada a casa. Però és que ara hi ha una versió... Tu les recordeu?
Home,
quan éreu...
sí, les recordem. Com?
No les hem oblidat mai.
No, encara en mengem.
Però és que jo el que he descobert aquests últims temps és que és una cosa que no existia a l'època que nosaltres, quan érem petits, menjàvem aquestes galetes, perquè jo durant 25 anys no les he menjat i ara hi he tornat, fan una versió menys dolça, amb això, menys sucre.
Això, bueno, no
ho carrega
sé si...
el diable. Encara porta més additius, segurament. Però hi ha una versió amb menys sucre.
Això ha passat en pràcticament tot el que recordàvem.
Jo crec que les originals les continuen fent, però hi ha una versió soft.
Però és que ni les galetes, Maria... O sigui,
i no són el mateix.
Han procurat fer-les totes menys insanes, al final són...
I a mi em continua enfadant, perdó, ja acabo aquí la denúncia, o sigui, em rebenta que en els paquetets que et fan et surtin tres dinosaures iguals.
A mi això també.
Home, dius, escolta...
Perquè no tots els dinosaures tenen el mateix gust.
Si juguem a les galetes dels dinosaures, hosti, doncs almenys que tres siguin diferents, tres dinosaures diferents, i no sé com fan la selecció, deu ser cadena de muntatge.
Això és de sindicatura de greuges,
eh? I una cosa més greu encara, quan jo era petita, hi havia quatre dinosaures al paquet.
Ah, no, ara
n'hi ha tres. I ara només n'hi van
tres. Són tres.
Això també ens està passant molt al supermercat, que val igual, però n'hi ha menys. Això es diu reduflació.
Efectivament, sí, sí. Doncs bé, perdó, que m'he desviat del tema.
Han fet totes... A veure, al final, potser el que berenàvem de petits... Vull dir, jo era una nena que menjava panteres rosses, saps?
Malament, també.
Jo
però bé, la continuem fent, no?
Sí, però jo no menjo ja, per sort.
A veure, jo crec que un cop al mes et pots fer aquest homenatge.
Però les receptes dels gustos estàndards, dels donetes, bueno, totes aquestes marranades que no tenen... O sigui, al final, si tu et menges un dònut de la marca Dònut, no? Que si no n'hem de dir berlina, perquè la tenen registrada, o et menges un donete, és un gust, que és aquell gust, és com el de la Nutella, no? Uh-huh. La Nutella, que han hagut de canviar diverses vegades la fórmula perquè tenia una quantitat d'oli de palma que flipes, no? Perquè és un greix molt econòmic i que era superinsa...
Fot-li,
que és de Reus. Llavors, han intentat millorar totes aquestes receptes perquè tot sigui una mica menys insant, no? Trobes en plan, ara menys tant de sucre o ara menys tant de sal, amb segons què.
Però igualment és una bomba nuclear que et rebenta per dins.
A veure, el menjar ultraprocessat l'hauríem d'evitar i després som nosaltres i les nostres contradiccions.
Mm-hmm. Sí, sí. Bé, doncs ho deixem aquí. Consells de pícnic també us els podeu fer a casa, amb una cosa ben sana, amb un tomàquet i...
Ell ho diu pels diners, ho saps, oi?
No, bueno, perquè jo estalvio per anar a la Casa Batlló.
Amb lo bona que està la nocilla.
Rosa Redon i Marta Ferrer, moltes gràcies.
Adéu, que vagi
bé. Passant 2 minuts de 2:15. Fem una pausa i Roger Mas i David Carabén al comandament.
El suplement, amb Roger Escapa.
Hi ha veus que marquen una època, i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat. Amb la col·laboració de Fundació La Caixa, Bassols Energia i Fundació Vilacases.
No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
Joan, demà hem d'anar a Igualada.
I després a cala meva mare, Olot. Mm-hmm.
Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
Molt bé.
Arribarem a tot?
El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
Bon dia!
En aquesta casa sempre tens les portes obertes. Perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
Tranquils, que no ens avorrirem.
La casa nostra. Ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3CAT. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
Sigui
bon
qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
Denuncien l'accés de burocràcia...
Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
I a casa nostra tornen a sortir
a Lleida,
el
carrer...
I de la resta del món.
Pendents de la cimera internacional...
Faci el temps que faci.
Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Compte.
Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
Els oients dels matiners
parlen sense embuts.
Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
Sense filtres.
Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
Sense pèls a la llengua.
I a més també podem anar a sopar, eh?
Sense vergonya.
Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
Però amb molta, molta cafeïna.
O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Lady, willpower, it's now or never. Give your love to me and I'll shower your heart with tenderness endlessly. Amb Roger Escapa.
Passen 5 minuts de 12:15. Final d'aquest suplement, cada diumenge a l'hora del vermut, Roger Mas i David Carabent, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora.
Posant cançons, conversant al voltant de la música i avui proposant una qüestió que no tinc ni idea de què va, ases. Roger, això què és? Això surt de tu, segur.
Com es diu la frase feta aquesta? Com és la frase feta?
Hi ha un refrany que diu, Joans, Joseps i ases n'hi ha a totes les cases.
Doncs mira, no, clar, jo crec que sí que...
Roger Mases. Roger Mases.
Sí, Roger. No, però sí que penso que tots, el més espavilat sempre és un as en algun aspecte de la seva vida o en algun moment de la seva vida, no?
Som mig idiotes.
Vull dir que la podíem dedicar tots plegats, aquesta...
I ha estat fàcil trobar-hi banda sonora, això?
Déu-n'hi-do.
Molt, sí?
Déu-n'hi-do.
Molt, molt.
Doncs a veure què em sorpreneu, va. Roger Mas i David Carabent, al comandament.
El suplement, amb Roger Mas i David Carabent.
Un lloc públic on és molt fàcil veure molts ases junts, per exemple, és la rotlla Sant Joan, la rotlla Sant Pere... Que,
no? Dani, la tinc molt fresca. Molt
exacte,
fresca.
Exacte. I sempre hi ha aquest tipus, el Macari de la cançó del Cisa, per exemple.
Les titis del poble m'esperen a mi.
Macari, Macari.
Em diuen així. I de crema, de sucre i de mel.
Macari, Macari.
Me les menjaré. I senta coqueta, corre de presseta. Sigues boniqueta, enfila a la dreta. La carretera del nord. Avui és verbena i vull anar d'estrena amb una nena de foc.
Macari.
Soc un jove, perdón.
Bueno, el Macari és el pinxo a la festa major, el fatxant d'aquest que representa com el triomfador.
Xulo piscines.
Convençut que la nit és seva, però a mesura que avança la cançó, la realitat es desmunta, apareixen més i més Macaris, tots iguals, fins que el personatge queda dissol en una multitud de còpies d'ell mateix i queda atrapat.
Si no m'espavilo, arribaré tard.
Macari, Macari, ens hem d'ajudar.
Són tots aquests que em recorden algú.
Macari, Macari, tu saps on tu.
Jo sóc el Macari i no em perdonaré.
Home, jo crec que en aquest país és xulo perquè tenim molt bons exemples de cantants i cantautors i compositors que es dediquen a investigar en què consisteix l'estultícia, la ximpleria, la cartinesa. I un dels grans, que fins i tot jo diria que inaugura un gènere musical amb un dels seus primers èxits internacionals, és en Peret.
Ay, borriquito como tú, que ahí no está pesina. Ay, borriquito como tú, yo sé más que tú. You must think of us, think of us, think of us, why?
Segueix sent una cosa que a mi em fa ballar, o sigui, és que és inevitable. La curiositat és que, bueno, és que la va publicar el 1971, que és l'any que vaig néixer jo, i és l'any que la rumba catalana conquereix una mica el món. I és una curiositat el fet que, com primer triomf més enllà dels Pirineus, és a Holanda. Per tant, tinc una relació bastant autobiogràfica amb aquesta cançó, i em sento un borriquito que no sé ni la U. Le canto a la chica.
Escolta, tot ha sigut una excusa per poder cansar, poder posar la cançó Eres tonto, de Lolita Garrido. Una meravella, aquesta cançó.
Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Y en tu casa lo tienen que saber. Porque aquí estamos hartos de saberlo. Que eres tonto y qué le vas a hacer. Tonto, muchacho, tú eres tonto. No comprendes ni quieres comprender a las chicas que tanto te enamoran. Eres tonto, ¿y qué le vas a hacer? Déjate ya de tanta tontería y no presumas de ser tan genial. Olvídate de tanta bobería y a ver si te haces un hombre cabal.
No hi ha res a dir. Eres tonto i en tu casa lo tenen que saber.
Oh. És allò que l'escoltes i dius, de què va la cançó? Insisteix una mica, no? Vull dir,
Bueno, el que és tonto li repeteix.
Clar, si necessita més d'una vegada. Que necessitem, de fet, que ens ho diguin més d'una vegada. Un dels grans experts en fer cançons sobre gent curta de Gambals és el Brassens, i té aquesta cançó meravellosa que es diu Le temps ne fait rien à l'affaire, és a dir, el temps no té cap importància, no cal, siguis jove o siguis vell, pots ser un idiota perfectament. I tenim una versió molt, molt bona d'aquesta cançó en català a càrrec del gran Miquel Pujadó.
Tot els ve de nou, ja no veuen l'ou des de dins. I els joves cadells prenen tots els vells per cretins. Quan ja s'han fet grans i amb uns cabells blancs genuïns. Els xerucs ressecs prenen els marrecs per cretins. Jo que sóc al mig del viatge, vull adreçar-los un missatge. El temps no té cap importància quan s'és cretí, s'és cretí. De l'asil o de la infància, quan s'és cretí, s'és cretí. Deixeu la discussió tancada, cretins caducs, cretins debutants, cretins de l'última fornada, cretins de les neus d'abans, cretins de l'última fornada, cretins de les neus d'abans.
L'Ene Jotantant és aquesta fórmula que recorria sovint el Brassens, i el Miquel Pujadó, doncs, en va fer versions i les va publicar en l'àlbum que portava el mateix títol que aquesta cançó, El temps no té cap importància, l'any 1996.
Assenyat, cretí desgastat, vell cretí, que prens el jovent, em sembla evident, per cretí. Mediteu l'imparcial missatge d'un que és el vell mig del viatge. El temps no té cap importància.
El temps no té cap importància. Pot ser jove, pot ser vell, o pots estar a mig camí entre una i l'altra condició, que pot ser igual de cretí.
Quan s'és cretí, s'és cretí.
Pensa bé, posa en català, això de l'adjectiu aquest, cretí, no? Cretí. Però en francès i en italià es fa servir molt, de cretí.
Cretino, no? Sí. En italià, suposo?
Cretino, sí. Es diu força. Doncs Pere Lacerra, l'any 74, en un disc que es deia No és possible que visc, va dedicar una cançó al burro i a l'Àliga Reial, que em temo que eren Franco i el rei que venia. Però feia alguna cosa així.
Es fa com vol sense manies, retalla siluetes sense rostre, que corren s'agenollen i raspallen, xisclen com marietes donant ordres per al seu bé i per al nostre mal. Són el burro i l'àguila reial, són el burro i l'àguila reial. Perquè ballem el ball de mala gana, perquè tanquem finestres quan obertes, deixen entrar la llum que abans teníem, perquè les flors ja neixen totes grises, perquè hem de regar pedres quan no cal, perquè ho mana el burro i l'àguila reial, perquè ho mana el burro i l'àguila reial. On es diuen paraules i discursos que cada dia més ningú s'escolta, on s'estripen raons imprescindibles, on encara es recorden les creuades, on l'amor és pecat per immoral, on hi ha el burro i l'àguila reial, on hi ha el burro i l'àguila reial. Quan tornarem a riure com ho feien els nostres pares forts sense recança, quan deixarem els nervis de l'espera, quan dormirem tranquils d'una tirada i oblidarem per sempre el tant se val, quan es morin el burro i l'àguila reial, quan es morin el burro i l'àguila reial.
Doncs el burro es va morir al cap d'un any, però l'àguila reial es va reproduir i bueno, ja estava reproduïda a l'època i...
Quin gran lletrista el Quico, eh? És a dir, es destaca poc, jo crec que les lletres del Quico són boníssimes.
I divertides.
Ara m'has fet pensar en un dels altres grans, diguéssim, cantautors o compositors que van agafar el tema de la ximpleria o de l'estupidesa...
És que la mulla que l'ha forat!
com un tema gairebé central i molts dels seus grans èxits... Parlaven d'això, de l'estupidesa, no? I és el Renaud, francès, Renaud, si voleu, i té una cançó dedicada gairebé a l'estupidesa dels francesos, no? Que es diu Hexagon. Hexagon és la manera que tenen els francesos de parlar de França, perquè és un hexàgon, diguéssim, té la forma de l'hexàgon, la silueta, diguéssim, geogràfica del país. I mira com...
Il s'embrasse au mois de janvier car une nouvelle année commence, mais depuis des éternités elle a pas tellement changé la France. Passe les jours et les semaines, y'a que le décor qui évolue, la mentalité est la même, tous des tocards, tous des focus. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne, des matraqueurs assermentés qui fignolèrent leur besogne. La France est un pays de flics, à tous les coins de rue y en a 100, pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément.
Diu que França és un país de polis, de pasma, que a cada cantonada n'hi ha 100. Però a mi el que em fa gràcia és que clar, pensem que el Quico Pi de la Serra o aquí aquesta la cançó protesta funcionava contra una dictadura, contra un règim totalitari, però en aquest cas s'està cagant amb els seus propis conciutadans, diguem el que no, en una democràcia liberal. I llavors jo crec que això té un mèrit afegit, és a dir, que trobar que els teus conciutadans són una colla d'ases, i ho fa a més de l'any. És a dir, el gener fan aquesta cosa, el febrer fan aquesta altra. Saps? Diu, per exemple, una cosa meravellosa. Diu, quan executen algú el mes de març, a l'altra banda dels Pirineus, referint-se a Espanya, evidentment, doncs executen un anarquista basc per desincentivar-lo a revoltar-se. Criden, ploren i s'indignen per aquesta vil execució, però obliden que la guillotina aquí encara funciona també. Saps? Vull dir que es fixa també en aquesta manera de sempre externalitzar la ximpleria que tenim totes les nacions, eh? Que sempre considerem estúpids els nostres veïns i en canvi no ens mirem mai al melic.
Ils oublient qu'à l'abri des bombes, les Français crient et vivent Pétain, qu'ils étaient bien planqués à Londres, qu'il n'y avait pas beaucoup de Jean Moulin.
Això és Hexagon, del gran Renaud.
Roger Mas i David Carabent, avui un demà ho deixo, amb dos ases molt intel·ligents, molt musicals. Gràcies a tots dos. Una abraçada ben forta. Uns anuncis i comencem a dir adéu-siau.
El suplement.
Amb Roger Escapa. Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
El mallorquí Joan Batista Pi Cornell va ser un personatge fascinant. Va viure entre el segle XVIII i el segle XIX i va protagonitzar tres revolucions i va arribar a ser el primer i efímer president de la República Independent de Texas. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
Enguàrdia, amb Enric Calpena, aquest diumenge a les 3 de la tarda.
Avui, el Tot Gira...
Orgasme sideral a la República Txeca amb la victòria del Tro de Cervera.
Obrim a les 4 amb la ressaca del Gran Premi de Motos dels Països Baixos.
Continua l'operació remuntada de Marc Márquez.
També seguirem el desenllaç del Gran Premi de Fórmula 1 d'Àustria.
A les 5 rebrem a l'estudi a les campiones de Lliga de Waterpolo, el Mataró del Dani Ballart.
Farem la prèvia de Wimbledon, que comença demà amb l'Àlex Corretja.
I la ressaca del Catalunya-Gran Bretanya de bàsquet d'aquest migdia.
I a les 7, Hora Mundial, amb els nostres analistes Sònia Gelmà i Roger Bosà des dels Estats Units.
I a les 8, Hora Tour de França, amb tota la prèvia del Gran Depart de Barcelona de la setmana que ve i l'humor dels minuts escombraria per tancar el programa.
Tot gira.
Avui, de 4 a 9, amb David Clopés.
Linka. Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya. A Catalunya Ràdio. Catalunya
Ràdio. Festival Nits de Cinema Oriental a Vic. Anime, arts marcials, Bollywood... El millor cine japonès, indi, coreà, de la Xina i Hong Kong. Karaoke, concurs de cosplay, sopars temàtics i la preestrena de la nova pel·li de Doraemon. Del 14 al 19 de juliol, Vic es converteix en una festa asiàtica amb el festival Nits de Cinema Oriental. Més informació a cinemaoriental.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Linkat. Linkat.
Sant Martí de Tous es converteix en la capital de la imaginació amb el Festival de Llegendes de Catalunya. Del 2 al 5 de juliol, 4 dies de teatre, música, circ, dansa, titelles i narracions per a tots els públics. I torna la mítica apagada de misteri, tot per viure la màgia de les llegendes. Més informació a llegendes.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka.
A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
Venezuela es un país marcado por la corrupción y por la irregularidad. Entonces, muchos permisos de construcción se obtienen a base de pagarle a los concejales o a la gente.
Aquest diumenge, Miguel Enrique Otero, periodista veneçolà a l'exili.
Ahora está pasando que Venezuela está siendo tutelada por los americanos. Llega el director de la CIA y lo reciben como si fuera un jefe de Estado.
Al divan, el valor de la conversa.
¿Usted ha podido conocer al expresidente Zapatero?
Sí, claro.
¿Y cómo ve esta situación?
Bueno, hay dos cosas de lo que él dice. Uno, el diálogo, el trabajo en diálogos que no llevaron a nada, porque los diálogos eran unos instrumentos del régimen para ganar tiempo.
Aquest diumenge a les 9 del vespre. El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Tres quarts i mig d'una del migdia. Atenció a aquesta notícia que hem conegut fa uns instants. Dues persones han mort aquest matí en un xoc entre dos cotxes al Poblenou de Barcelona provocat per un conductor temerari que fugia de la policia, segons els Mossos d'Esquadra. Ha passat al voltant de les 9 del matí a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. Un vehicle circulava de manera temerària per la zona pujant a les voreres. Una patrulla dels Mossos s'ha desplaçat fins allà, ha intentat aturar-lo, però... El conductor ha fet cas omís i hi ha hagut una persecució a gran velocitat. El vehicle que fugia s'ha posat en direcció contrària i ha acabat xocant frontalment contra un altre cotxe aturat en un semàfor. Tots dos vehicles han quedat completament destrossats i tres persones han quedat atrapades, dues de les quals els dos conductors han mort al lloc de l'accident. Una tercera, la copilot del cotxe que esperava el semàfor, ha estat traslladada a l'hospital ferida de gravetat. Ho ampliarem al butlletí de la una, a l'informatiu, també de les dues del migdia amb l'Eva Compte i companyia. Per tant, aquest tràgic succés que ha acabat amb dues persones mortes aquest matí a la ciutat de Barcelona. Aquesta tarda a Catalunya Ràdio tot continua girant amb el David Clopés. David, com anem?
Què tal, Escapa? Com estàs?
Doncs molt bé. Avui fas més bona cara que ahir, que et va tocar sí. matinar i anar a dormir tard.
Sí, ja, hem pogut dormir unes quantes hores, eh? Més del que tocaria, perquè sí, en 7 hores n'hi ha suficient, però avui hem superat
tot. Jo avui n'he dormit alguna menys. Escolta'm, Messi està platòrica.
Oh, increïble. Avui en parlarem i molt, el tot gira, a l'hora mundial que estem preparant, i de fet ens preguntarem si realment Messi acabarà sent l'MVP, el pilota d'or d'aquest Mundial, perquè és un Mundial interessant sobretot perquè les grans estrelles estan responent. Mbappé, Dembélé, Haaland, potser tindrà més complicat Haaland perquè és difícil que Noruega avanci moltes rondes, però vaja, el duel és interessant i crec que és una pregunta interessant per plantejar no només als oients sinó també als nostres analistes. Avui tindrem el Maiola, tindrem l'Alberto Jogo, l'Olga Garcia, ja amb el Roger Busà als Estats Units, reforçant el dispositiu de Catalunya Ràdio al Mundial amb la Sònia Gelmà, i avui també, doncs, òbviament, analitzant aquests encens de final que ja estan definits i que comencen avui a les 9 de la nit amb el primer partit que jugarà a Inglewood, a Califòrnia, entre Sud-àfrica i Canadà. Ja comença l'hora de la veritat, el Mundial de veritat, perquè ara sí que ja no es pot especular.
I que, tenint en compte que hi ha setzens, vuitens, quarts, semifinals, final, per tant, són 5 partits, hi haurà accidents. Vull dir, evidentment,
segur,
ara hi ha seleccions favorites, però com que és a Caro i Creu i és a un partit, fàcilment pots acabar empatant un partit. Cap Verd et va empatar contra Espanya, Cap Verd, vés a saber si pot empatar un altre partit, portar aquella dinàmica a la pròrroga, als penals, i allò és un Caro Creu.
Poden passar moltes coses, i també és veritat que ara tenim un mapa de Mundial que ens deixa una banda de quadre molt més complicada que no pas l'altra. A Espanya, si és veritat, li pot tocar a Portugal als vuitens de final, però
tampoc té... acaba d'estar bé Portugal.
No, Portugal està fent un Mundial una mica discret, veurem si ara s'espavilen, però hi ha una banda de quadre que és espectacular. Podria haver-hi a vuitens de final un França-Alemanya, i per aquesta mateixa de banda de quadre hi ha Països Baixos i el Marroc, és a dir, una banda complicada. En canvi, l'Argentina té un camí bastant plàcid fins a semifinals, és on mateix, es podria trobar
el
Brasil.
És el mateix quadre que Espanya?
No, Espanya per la banda de dalt, que és la banda complicada. Uh-huh. Espanya inicia una banda, diguem-ne, que pot ser fàcil si juga contra Àustria, jugant contra Àustria més fàcil, però podria tenir Portugal a la següent ronda. Bé, deixa'm explicar-te també que està jugant la selecció, Catalunya, que torna a jugar un partit 3 anys després, el Nou Congost, s'està jugant des de fa una estoneta, 1:15 ha començat el Catalunya-Gran Bretanya i l'està seguint el Xevi Soler. Xevi, què tal? Bon dia.
Bon dia. A la sauna del Nou Congost, que fot una calor insuportable en aquest partit que ha començat a 2:15, que ara comença el segon quart, guanya Catalunya 24-20. Es nota la falta de rodatge de molts jugadors que ja feia unes setmanes que estaven de vacances i han tornat per jugar al partit, també es nota la calor, però de moment, prou bona entrada aquí al Nou Congost. Estaríem parlant d'uns 3/4 d'entrada per veure-ho.
Ja veig els ventalls de la gent,
tant,
eh?
Sí, que la gent que... les ventes.
Ja tothom, jo porto un ventilador, sóc l'enveja de tota la tribuna de premsa.
El Xavi sempre té un petit ventilador a la redacció.
Aquests dies s'han esgotat a França, aquests ventiladors.
Molt útils.
Al Japó tothom els utilitza, són molt, molt útils. Per cert, Xavi, sense el Riqui i ni tampoc els que van amb Espanya, eh?
No, tot i que estan aquí, tots quatre, Pierre Oriola, Ferran Bassas, Joel Parra i Oriol Paulià, els estic veient, no poden jugar per normativa FIBA, ells haguessin volgut jugar i almenys no s'han volgut perdre el partit.
Bé, aquelles coses que passen que quan juga a Catalunya, si juga també a Espanya, doncs aquí la normativa ens evita veure els millors. Bé, doncs partit que ha començat fa una estoneta i del qual en parlarem aquesta tarda al Tot Gira, on també farem prèvia del Tour. Gran Depart de Barcelona, setmana que ve, dissabte, amb un Tot Gira especial que estem preparant. Serem al carrer dissabte que ve per viure en directe aquesta etapa històrica del Tour.
Des d'on és el punt de sortida, Maria Cristina? O...
Maria Cristina, i arribarà a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. I diumenge també sortida a Tarragona i arribada de nou a Barcelona.
Gràcies, David.
Adeu.
El suplement de Catalunya Ràdio d'aquest diumenge l'hem fet possible a la redacció Núria Pujades, Marina Laminos, Marta Faré, Albert Postils, Miquel Alós, producció Sònia Olofeu i Eva Catalán, el control tècnic el Blai Iniesta i el Macià Closes i el control central Manel Gil. Ara us deixem amb un restaurant caníbal a Berlín. Avui la Paula Molés descobreix com es fan gelats a diferents llocs del món, des del Japó fins a l'Índia, passant per Itàlia i els Estats Units. I tornem dissabte que ve a les 6 del matí amb el que serà l'últim cap de setmana d'aquesta temporada. Tornarem, evidentment, al setembre, però abans marxarem de vacances. Salut i ràdio per tothom. Que vagi bé. Ens podeu recuperar sempre que vulgueu a catradio.cat/elsuplement.